Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui, sota el títol Animals de companyia, un mes de la família, parlarem del que comporta tenir un animal a la família. I per fer-ho ens acompanyen l'Oriol Ribas, biòleg i etòleg caní. Molt bon dia, Oriol.
Molt bon dia.
I la Rosa Sagués, fundadora i presidenta d'Udols, Associació pel Benestar del Gos Urbà. Bon dia, Rosa.
Molt bon dia.
Per si algú vol anar buscant la web, udols.org, i que vagi fent una ullada. Comencem per... Els animals de companyia són un mes a la família o dependrà del tipus d'animal?
Mira, d'entrada, a nosaltres, més que animal de companyia, ens agrada parlar de famílies amb gos o gos de família, no?
Val.
Perquè, òbviament, són un mes de la família. Vull dir, quan incorporem un animal a casa, doncs hem de ser conscients que viurà molts anys, que passarà diferents etapes de maduració, quan és que ell té unes necessitats, quan és ja ho té unes altres, i tot això ho hem de tenir en compte abans d'integrar-lo en la nostra família.
Ara anirem desgranant mica en mica, però clar, el gos, tothom té clar que interactua, aquella frase del millor amic de l'home, però si tens un peix, una tortuga, al final te l'estimes. Igual?
El que succeeix és que el fenomen aquest de la mascota o un animal com a animal de companyia es dona més amb gats i gossos perquè són més interactius, no? Diguéssim que el peix quasi bé que és, té un rol més decoratiu que interactiu, no? Aleshores, aquest fenomen de tractar-lo com un mes de família es dona més amb gats i gossos. Per això els hi posem noms de persones, clar. Per això molta gent celebra el seu aniversari, crec que el 23% de la gent els hi dona regals per Reis, etcètera. No? Hi ha un 18% de la població que els disfressa. Després hi ha el fenomen aquest, no?, dels cementiris per mascotes, hi ha espais, tot això, no?, perquè es produeix un mecanisme psicològic que fa que aquest animal el visquis com un mes, no? És un misteri.
Sembla que ja hem resolt el dubte inicial. Animals de companyia, doncs sí, un mes de la família. Buscant, hem trobat que els animals de companyia són els animals domèstics que es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i no pertanyen a la fauna salvatge, que viuen a la llar amb finalitat d'obtenir companyia. I en aquest grup inclouríem els gossos, els gats i les fures. Ho apuntava abans la Rosa. A veure, què hauríem de tenir en compte abans de decidir si incorporem a la família un animal, tenint en compte que funció de l'animal... Per exemple, un gos, també buscant, hem trobat que, gairebé tot arreu hem trobat, que suposa uns 1.300 euros l'any de mitjana. Sí, perquè, clar, el factor econòmic també és una cosa a tenir en compte.
Sí, i sobretot és un factor a tenir en compte per descomptat, però sobretot en el meu punt de vista és això, no?, que t'estàs fent càrrec d'una vida i has de saber això, no?, estar a l'alçada i acollir i crear les condicions per fer-ho, que et poden passar moltes coses, vull dir que a lo millor el que s'encarrega pues, pot tenir un accident, és una conjugació complicada perquè poden i són coses que tens que preveure abans. Com ho faré quan...
Per tant, no és una decisió d'avui per demà.
Ah, exactament. Ha de ser reflexionada i consensuada, en tot cas, per tothom de la casa.
No sé si vau sentir... vau veure el 30 minuts sobre animals de companyia fa poc,
sí.
Potser fa menys d'un mes.
Uh-huh.
Sortia al final de tot, que em va agradar molt, l'Eva Domènech, de CETAC, aquesta... bueno, aquesta associació que fa teràpies en cans, que van a Sant Joan de Déu i tot això, jo crec que va acabar molt bé perquè va dir alguna cosa així, no? Que és una decisió que s'ha de prendre amb el cor però s'ha de tenir cap.
Exacte. No? Sí, sí.
No puc estar més d'acord. S'ha d'avaluar els pros i els contres d'una manera freda. S'ha de tenir en compte això, que suposa una despesa de recursos. Hem de saber si nosaltres, perquè hi ha avis que potser ja tenen certa edat, que dius, ostres, no sé si el gos, què serà d'ell quan jo no hi sigui. O, per exemple, si tenen famílies que hi ha nens petits, potser un gos... d'una envergadura molt gran, doncs el fet de ser passejat pel nen serà dificultós. Aleshores, en aquest cas, millor un gos petit a disposició de temps, disposició d'espai, saber quin tipus de gos és el més convenient. O sigui, hi ha una sèrie de factors que la persona assegurar que no tindrà al·lèrgies, perquè a vegades et trobes que compren un gos i resulta que...
I no ho sabien.
Exacte. Aleshores, aquí seria un calaix molt gran de... Bueno, hi ha molts factors a tenir en compte. Aleshores, val la pena el que deia la Rosa, no? De que no sigui una compra compulsiva, que això ja...
Sí, però sobretot, més que res, perquè, clar, si no tens en compte aquestes coses que et poden sorgir, vull dir que hagis verificat que no tinguis al·lèrgia als gossos, variables infinites, les famílies, a més, cada cop són més diverses, més complexes, i que les variables que fiques allí poden ser...
Múltiples.
Moltíssimes. I aleshores, clar, per aquell animal, el retornar-lo a la protectora, tot això pot suposar fets traumàtics que segur que l'Oriol i jo els veiem cada dia i que després dificulten també la seva adopció posterior, no? I tot això, si tenim una mica de seny abans de ficar-nos de peus a
la galleta, de prendre la decisió,
sí,
no?
Exacte, sí, que en aquest cas seria més encertat. Doncs clar, ho pots evitar... I t'evites tu també, segons quines situacions.
I clar, i a més m'imagino que ara hi ha moltíssimes variables que fa, posem, 50 anys eren impensables. Molta gent vivia a pagès, sempre hi havia animals, hi havia gats, hi havia gossos, hi havia rucs, hi havia cavalls, hi havia porcs, no? Ja sé que hi havia gent que vivia a ciutat fa 50 anys, però a ciutat no era tan habitual trobar gossos. I sí que hi ha moltes variables, tu deies, des de múltiples famílies que deixen de viure allà mateix, que s'incorporen nous membres a la família, o coses com viatjar. Segur que gent que ara sigui molt, molt, molt gran, dius que jo no anava de vacances. O potser gent que ja no hi és, però que deies que era impensable. Jo, si tenia un gos, doncs, sempre estàvem a casa, no? I potser un dia anàvem a la platja, però coses que ara ens movem molt, a més, tot va molt ràpid i hi ha molt d'asfalt.
I el que dius tu, les vacances és un altre dels factors que has de tenir controlat. Què farem amb el gos si nosaltres resulta que ens anem, no sé, un parell de setmanes a les illes o on sigui, no?
Sí. Abans feia referència a la unanimitat. A veure, aquelles famílies, segur que hi ha alguna que ens està escoltant, que tothom, menys un dels membres de la família, volen incorporar un membre animal, no? a la família, que creixi la família. Què hauria de passar? Pesa la majoria, s'han de tenir en compte les reivindicacions de la majoria, del que va contracorrent?
Clar, a veure, òbviament, bueno, clar, el que dèiem, hi ha molts estils de família, hi haurà més famílies més assembleàries i famílies...
més autoritàries.
Més autoritàries, i a lo millor en aquest últim perfil aquesta opció ni es contempla, es fa el que decideix un. Però lo sensat, al meu entendre, seria això, consensuar-ho tots i tenir en compte això, no? La disponibilitat de cadascú. Qui s'implicarà menys, sobretot si tens nens, clar, evidentment és una oportunitat de transmetre'ls uns valors, una sensibilitat, sobretot a acceptar la diferència, perquè què més diferència que una altra espècie. A més, els animals són... O sigui, tenim moltes coses que aprendre d'ells i, d'alguna manera, vull dir, són gent que viu en el present, que tant els hi fa que siguis guapo lleig, que tant els hi fa que siguis calvo o coix, que, o sigui, si tu els ofereixes un entorn segur, un espai de confiança i de, no com la vieja escuela, que era de sotmetre l'animal i això, sinó un entorn de confiança, els gossos són, l'Oriol ho sabrà millor que jo, que són gent que els agrada treballar en equip i s'apunten a lo que els hi proposis, i la vida és molt més fàcil. Llavors, si tens en compte aquestes cosetes...
Sempre. Això que deies d'acceptar la diferència sembla ser que és cultural, perquè experiments que es fan amb nens ben petits, de dir, què salvaries, 5 persones o 10 porcs, o els gossos, els nens petits no fan distincions entre la importància de salvar un ximpanzé o un porc o salvar una persona. És a posteriori, que suposo que hi ha amb el barniz cultural, que van veient que les persones tenen més valor, i això és quan fas aquests experiments mentals i a prioritzar les persones. Però ells, d'entrada, sembla ser que no tenen aquests prejudicis, no? De que té més valor una persona que un altre ser viu.
Sí, que a vegades ens hauríem de plantejar si... Jo a vegades m'ho plantejo. Si això de tenir tants plecs al cervell és un avantatge evolutiu o un desavantatge, perquè ells són, el que et deia, viuen al present, no es mengen tant el coco i van a lo concret, i això els nens petits, òbviament, els, també ho tenen, vale? Que són més... transparents, no? És autèntic, per dir d'alguna manera. Després ja nosaltres ens perdem per...
Aquesta simplicitat, el no anar amb segones, aquesta que si experimenta una emoció és genuïna, no? Si quan arribes està content de veure't, no és perquè després et vol demanar un favor, això és un dels encants del gos. I l'altre que deies tu, no? Aquesta simplicitat, bueno, com que són animals més senzills, no tenen aquesta angoixa vital, no? Com que no es poden projectar en el futur i no li donen voltes el dia que jo moriré ni coses d'aquest estil, ells, si tot està correcte, estan tranquils i en pau. Jo crec que aquest és una de les coses que transmet el gos, no?
I això els ajuda molt a adaptar-se a la realitat. Per exemple, en el cas d'un gos que ha tingut un accident o una cosa, vull dir que a vegades nosaltres, doncs, oi, ara què faré? Com? I ens comencem amb el run-run i ens anem fent una bola de neu. Ells s'adapten a lo que tenen.
Per tant, podem aprendre moltes coses.
Sí, exacte. Per això deia que per alguna família amb nens és una gran capacitat d'aprenentatge sempre que agafis un model educatiu del gos.
Si es fan bé les coses, pot anar molt bé. Mira, pot ser una gran oportunitat. El que està clar és que altera molt la dinàmica, per bé o per mal. Aleshores, hi ha molt en joc, val la pena.
Acabem de decidir que sí que incorporarem un nou membre animal a la família. Fins i tot ja sabem el tipus d'animal, val? La raça també s'ha de tenir en compte, o és un detall menor? Tu abans deies mides de gos, per exemple.
Clar, el pelatge, hi ha gossos això, que són més proclius a que la persona pateixi al·lèrgies que altres, no? El canill, el gos d'aigua, tenen menys probabilitats de generar al·lèrgies. La mida del gos té molt a veure. L'actiu que és el gos, evidentment, el factor raça és molt, molt important. És una de les claus de l'èxit, per mi, sens dubte.
Jo més que la raça, si em permets... Digues.
Tenint en compte que hi ha molta variabilitat interracial, eh? El que passa és que en termes probabilístics, no? I això, per exemple, ho dic perquè no és una impressió meva, això hi ha estudis, per exemple, el Benjamin Hart i la Lynette, no? Que porten anys estudiant el factor raça. No sé si és un estudi del 2009, fet amb 80 races diferents, una enquesta a 168 veterinaris, doncs hi havia, estudiant 10 trets del comportament. I llavors, doncs, hi havia unes diferències abismals, entre la capacitat, la facilitat per ser entrenat, lo afectuós que és el gos amb la família, la probabilitat de ser agressiu. Aleshores, val molt la pena tenir en compte. Jo no tinc res en contra en determinades races o un mastí, el que passa és que has de disposar d'aquesta informació, i és una qüestió probabilística. Per exemple, doncs, en general, doncs, els Goldens i els Labradors puntuen alt en quant a ser afectuosos amb la família. No vol dir que ho siguin tots, però de cada 1.000 n'hi haurà un percentatge molt alt. En canvi, si tries un Shiba Inu, un Chow, un Sharpei, doncs aquesta probabilitat és molt més baixa. Aleshores, si la gent disposa d'informació adequada i assumeix el risc i diu, bueno, ja sé el que comporta, o la probabilitat que tinc d'encertar-la, endavant. El problema està en que quan algú, la gent, doncs, ah, mira, aquest que és petitó i que ens anirà ideal per la família, i no sap ben bé el que comporta les...
Sí, perquè un terrier de 3 quilos la pot... Vull dir, et pot muntar una festa important. Però jo si em permets... clar, la realitat és que gossos de raça són una minoria. La majoria són per culpa d'això. La gent, això també s'hauria de dir. No sé si s'ha de procurar no fer criar els gossos, a part de que aquí a Barcelona està prohibit per part de particulars, perquè és una de les coses que està generant més abandonament. Però més que la raça pròpiament, que ens dona moltes pistes, perquè, clar, cada raça s'ha seleccionat per destacar uns trets específics, mm-hmm. per una utilitat. Fa molts anys, molts han acabat sent gossos de família, però d'això, al final, el que ens diu més, davant aquesta realitat, que la majoria de gossos són barreja, de no una, sinó 50 races, el que et dona més pistes és la morfologia del gos. Vale? No és el mateix el que pots esperar d'un basset, amb unes potetes així curtes, amb un cos molt allargat...
Això és un salsitxa, oi?
No, és no? Una mica més gran.
Ah, el tekel és el... El que sortia a la vinyeta de la Guàrdia,
sí.
Em sembla?
Sí, exacte.
Encara surt.
Sí. Vale, cada un border collie, per exemple, no? Que té unes potes finetes, que passa una mosca i se li acumula la feina, vale? I dins aquest ventall... doncs tenim una sèrie de matisos que finalment el que ens diu més, que això la Temple Grandin també té molts estudis sobre això, no? De com inclús el color són coses que són un potencial genètic que tenim que es pot desenvolupar conforme a l'entorn acompanyi més o menys, es pot desenvolupar més o menys, però al final el que ens marca és la morfologia i no només, també el temperament. Germans de la mateixa camada, per circumstàncies, perquè un ha nascut primer, perquè estava a la banda més d'això.
Com els humans.
Exacte. Pues, poden tenir també trets de personalitat, per dir-ho d'alguna manera, més, més proclives a determinades coses que altres, que totes estan bé, però les hem de fer conjugar en el ritme de la nostra família.
Clar, donem per fet que hem fet aquesta feina prèvia, ens hem informat, hem pensat, hem decidit. Una altra decisió clau és si adoptem o comprem.
Endavant.
Hi ha algun dubte sobre aquesta pregunta? Jo em sembla que, òbviament...
Però encara hi ha molta gent que s'ho planteja, no?
Sí.
Vaja, que ni tan sols es planteja una cosa que no sigui comprar.
Mm-hmm. Sí, no, a veure, jo si es tracta d'un criador responsable que realment fa les coses ben fetes, vull dir, no d'això, però clar, havent tot l'abandonament que hi ha, havent-hi protectores, sos galgos, sos golden, sos border collies, sos el que vulguis, sisplau, o sigui... Vaja, no tinc cap dubte que el que s'ha de fer és adoptar i prevenir que l'abandonament, sobretot, això.
Jo igual et molestarà el que em dic, però...
Sempre, que la diversitat d'opinions sempre enriqueix.
La meva opinió és, sens dubte, l'adopció és un acte molt noble, sense res a dir, o sigui, només faltaria... El que passa és que has d'avaluar les teves circumstàncies vitals si estàs capacitat per fer això, perquè per mi el grau d'incertesa és més alt. No només perquè... la majoria d'adoptats són mestissos i això és més caixer de sorpreses, no saps? O sigui, el bo d'una raça és que el seu temperament és, o el seu comportament és més predictible, sinó que, a més, no saps... no has pogut supervisar la seva experiència anterior. No? Aleshores, pot ser...
Si doncs, és més o menys traumàtica...
Que potser fos abandonat per un problema de comportament, pot ser que el fet d'estar volat molt temps allà hagi generat estereotípies o altres problemes d'ansietat per separació, coses d'aquestes. Aleshores, jo penso que és bo que la gent... ho diuen les estadístiques, no ho dic jo, que Em sap greu, Rosa.
No, no.
Això, un gos adoptat té més probabilitats de tornar a ser abandonat que un gos en el qual s'ha supervisat des d'un principi i ve d'un criador. Està clar, totalment d'acord. Ser criador és molt difícil, fer les coses és molt difícil, però penso que això és bo que la gent disposi aquesta informació i aleshores ja són adults per jutjar, dir, bueno, doncs em veig amb ànims, faig un bé, doncs endavant, felicitats. Però que penso que és bo que sàpiguen això.
Jo penso que, si t'hi fixes, he dit, si ve d'un criador responsable, cap problema. Però el tema és que el tema dels criadors també. Qualsevol es pensa que...
Pels oients que volen saber quan és responsable un criador, com poden saber-ho? Poden saber-ho?
Ser criador és molt difícil.
Molt difícil.
És un art, bueno, un art, no, vull dir, és una professió i fer les coses bé és costós.
I es pot saber com a particular si aquell criador...
Hi ha molts marcadors genètics que ja et diuen quin tipus de malaltia, llavors ells ja te'ls lliuren sabent que aquests animals estan lliures d'aquestes malalties. Vull dir que no és simplement fer-los criar i encolomar-los a algú. Vull dir que una cria responsable és...
També això, molts gossos que venen de criadors, inclús amb més o menys nom, però què passa? Que acaba sent... És un dels problemes que jo li veig a les races, ¿vale? Que al final acaba sent una cosa congènita, i creant trets recessius que no realment poden... O sigui, displàcies, per exemple, els pastors alemanys que s'ha promogut per un estàndard de raça que tinguin aquest cul tan baix, que tenen ja una prevalença brutal de displàcies, els labradors, que dèiem abans. O sigui, un labrador amb displàcia pot ser un animal amb molt dolor i sent un amor d'animal, com són tots, trets com el dolor, poden provocar una reactivitat, lògicament, igual que qualsevol de nosaltres, quan et fa mal un queixal, doncs a mi no...
Tota la raó en aquest sentit, O sigui, diguéssim que el problema de tirar-se una raça és que hi ha molta consanguinitat, que el campió de bellesa de determinada exposició, doncs tots volen que les seves femelles es creuin amb el campió. I això és cert que genera problemes de consanguinitat que es podrien evitar fàcilment, només
tenint un bon registre. Sí, i la pregunta seria, cal?
A Escola de Família estem amb la Rosa Segués i l'Oriol Ribas i estem parlant d'animals de família. Estem parlant molt de gossos, possiblement perquè són els... Bé, tinc per una banda un tant per cent de tots els... 89% crec que és, quan pensa un en animals de família, el 89% crec que són gossos i després ja bastant més avall venen els gats, els ocells, els rossegadors, ja hi arribarem. Però hem parlat molt de posar seny, no?, de responsabilitat, de l'espai, de veure si ens podrem fer càrrec econòmicament dels nous membres de la família. Bé, anem a veure una mica els beneficis, no? Expliqueu-me coses boniques, què passa quan incorpores, per exemple, un gos a la família.
Bueno, ja ho hem dit una mica abans.
Parlaves de valor, sí.
Aquí doncs això, primer, ens permet transmetre uns valors, un respecte a la diferència, però sobretot això, el fet de que, que no jutgen. O sigui, el que comentava, de que ells no tenen aquesta... segones intencions, que deia l'Oriol, que aquesta transparència també ens ajuda molt d'alguna manera, no?, a tornar-nos al món, no?, a que no ens perdem i a tocar una mica la realitat. I això, no?, i aquesta forma més transparent de relacionar-se, pues penso que també ens aporta un aprenentatge brutal.
També responsabilitats, m'imagino.
Sí, jo penso que els beneficis que bueno, ara estan sortint moltíssims estudis, és espectacular, eh? Hi ha una nova disciplina que és l'antrozoologia, que estudia les relacions entre els humans i els animals. Aquests beneficis els podríem avaluar a tres nivells, no? A nivell fisiològic, acariciar un gos rebaixa la pressió arterial, redueix la freqüència cardíaca, que més els nivells de cortisol, que és aquesta, l'hormona d'estrès també baixa, coses d'aquest estil, fomenta l'oxitocina, que és li diuen la hormona de l'amor, el lligam, de la confiança. També puja el nivell d'endorfines, i tot això, bueno, pues, diguéssim que repercutiria a nivell fisiològic. Després podríem dir, que és una mica el que mencionava la Rosa, efectes psicològics, no? Redueix l'ansietat, combat l'avorriment, perquè bueno, que són impredictibles i sempre te'n fan alguna, el somriure és molt més freqüent,
totalment.
Que més dona seguretat, perquè és un animal incondicional... pots aprendre responsabilitats, bueno, hi ha una sèrie de coses, combat la soledat, etc. I per últim, beneficis socials. El gos actua de lubricant social. Això s'han fet molts estudis. Bueno, és que tots els que els dediquem als gossos... O sigui, jo vaig a una casa... Dic, ostres, i les persones admirades em diuen, és que és al·lucinant. Dic, porto 20 anys al barri, no coneixia ningú, em compro un gos, bueno, o adopto un gos... I a la setmana
ja
tothom em saluda, ja sé com es diu el no sé què, i això és una de les coses. I l'altra és això, que arribo a la feina, ningú em fa cas, i l'únic que em ve a rebre és el gos. No? Aleshores, beneficis socials seria això, com el lubricant social. I després s'ha vist, per estudis, que la gent que té gos inspira més confiança. I això ho feien, per exemple, estudis francesos, que un estrany, si et demana diners... si la persona que és estranya porta un gos, tens tres vegades més probabilitats de que la persona et doni diners que no. O també es feia amb cites. Hi havia un estudi fet amb 240 dones, hi havia un home que li demanava el telèfon a la dona. Vale? Aleshores, a la meitat de les dones, a 120, no tenia gos i a l'altra sí. I aleshores, es va veure que només en el 10%, que ho trobo un èxit, jo no sé, devia ser un tio ben plantat, a mi no em passaria.
Sense gos,
sense
i el
gos li donaven el 10% i amb gos el 30%. Aleshores, bueno, d'aquests estudis sembla ser que bueno, això...
Que són molts els beneficis.
Exacte. Aleshores, el més bèstia de tots, perquè això va començar el 1800... Si m'allargo massa ja em tallaràs.
No, explica.
El 1980 doncs, es va veure, no, que l'índex de supervivència de malalts que havien patit temes cardíacs, doncs tenien una supervivència bastant més alta i anava associat a gos. Després van sortir uns altres contradictoris, però hi ha un que és bastant clar dels efectes beneficiosos per la salut, pel tema cardíac, que és fet uns estudis en brokers que tenien hipertensió. Val? Aleshores, aquests... se'ls administra un fàrmac per lluitar contra la hipertensió i aleshores a la meitat d'aquests se'ls donava més el fàrmac i a l'altra meitat se'ls donava el fàrmac més el gos. Val? Al cap de 6 mesos se'ls va posar en una situació estressant. Val? Podia ser un examen de matemàtics dur o una exposició oral. Doncs en tots pujava la pressió, però els que havien... que a més del fàrmac tenien gos, no arribava ni a la meitat dels altres. Val? I l'efecte era més bèstia o més potent si la persona que li havien administrat gos era una persona que tenia poques amistats.
Déu-n'hi-do. Sí. Clar, amb el gos està molt clar, tu deies, és un lubricant social. Si tenim altres animals, potser varia la cosa, no? Perquè el gat, en principi, no el passeges...
No és recomanable passejar un gat.
A més, no? Que és una mica estressant. El podries acariciar?
Sí.
Per tant...
Si li agrada.
Si li agrada, es podria posar content, suposem. Però altres animals, tot i així, arrossegadors, tortugues, ocells...
A vegades costa molt... El que passa és que sí que es pot interactuar, però a vegades tenen hàbits més nocturns. O no el veus tan sovint. Aleshores, també no estan dins una peixera com el peix, però la capacitat d'interacció amb ell disminueix.
D'interacció no, però el vincle, no? Com la gent et parla del seu ocell, dels seus peixos, no? El disgust quan se't mor un peix.
Sí. Ja.
Com més antropomòrfic és un animal, més probabilitats tens d'establir vincle. Això ho diu el Herzog, no? Diu, és més fàcil empatitzar amb un gos que empatitzar amb la paparra.
Òbviament, clar. És que, bàsicament, el gos és una espècie que, de fet, neix vinculada a l'espècie humana. Altres, els ocells, no. Vull dir, a mi, francament, trobo una atrocitat tenir un ocell en la gàbia. Em sembla, a no ser que l'hagis rescatat i l'estiguis curant o d'això, però sempre amb la mentalitat de tornar-lo de que aquell animal pugui retornar a la natura. I, òbviament, el gos, el gat, potser és més... depèn del gat i del que ell vulgui, no? Però que jo no sóc experta en gats, llavors em centraré en els gossos, però clar, òbviament no tens el mateix feedback amb un gos que amb un ocell que amb una iguana, vale? I aquí té inclús taràntules, això em sembla, o sigui, treure els animals del seu context natural a mi em sembla absolutament egoista per part dels humans, i aquest ànim de tenir el que pots tenir un canari perquè per sentir-lo cantar, no sé, pues, compra't un iPod i et poses la música, si vols, però torturar, perdoneu que sigui tan directe, però un animal, ficar-lo en una gàbia per egoisme nostre, em sembla èticament reprovable.
En qualsevol cas, les responsabilitats de les que parlàvem abans, el fet d'haver-te de fer càrrec d'una tortuga, de donar menjar al peix, és veritat que potser no establim aquest vincle, però sí que serien unes coses que s'haurien de plantejar també, no?, en el moment de decidir si es té o no peixos a casa, o sigui, s'ha de tenir prou espai, m'imagino, també, per la peixera i que tinguin... prou això, prou aigua, no?, per anar-se movent. És una decisió que també, tot i que no implica tant com un gos que s'ha de treure a passejar, que possiblement anirà moltes més vegades al veterinari, que quan marxem de viatge no podem deixar algú encarregat que li tiri les gambetes i el menjar, també són decisions que s'han de prendre amb seny.
Sí, el que passa és que et compromet molt menys, no?, perquè no afecta tant a la dinàmica familiar, sens dubte.
Alguna recomanació?
Avui també hem trobat materials que ens poden ajudar en aquest acompanyament, excuses per parlar del tema d'avui, que són els animals de família, pel·lícules, sèries, contes, jocs. I comencem per una pel·lícula que el títol ja ens dona moltíssimes pistes, Mascotes.
Adiós, Bridget.
Hasta luego, Mel.
Adiós, señor Mayordomo.
Nos vemos, Chloe.
Max, hasta la noche.
¿Te has preguntado en qué piensan las mascotas?
Oh, la he hecho muchísimo de menos.
¡Ah, ha vuelto!
Me lo he olvidado.
Oh, la he hecho muchísimo de menos.
¿De qué hablan? Hola, ¿qué tal?
Enchanté.
¿Y qué hacen cuando no estamos en casa?
¿Tienes plan para hoy?
Este es mi plan, ahí está, todo clarito.
Aquí no s'ha imaginat què diuen els animals de casa, no? O fins i tot ha simulat la seva veu com si estiguessin parlant, allò que diuen. És que mira, que sembla que m'entengui i que la gent ha fet veure. Mascotes, el nom ja evidencia que aquesta pel·lícula, que té uns quants anys, ara molta gent ja no li diu mascotes. Jo et preguntava al principi, jo deia animals de companyia, tu fins i tot deies animals de família, no? Gos de família. Això també evidencia que, bé, que estem evolucionant. I que el fet de dir mascotes implicava potser més aquesta cultura de l'autoritat a la que feies tu referència, que per sort està desapareixent.
Sí, i sobretot de que, clar, inclús la paraula propietaris, no? Vull dir, fins ara, i per sort ara les lleis van acompanyant en això.
Segueix legalment.
Bueno, sí, sí. Sí, però bueno, que ja que em anava a referir a això, no?, que se'ls ha reconegut fa 2 dies com animals sintents, i cosa que, bueno, que és, i això no ha passat fins ara, no? L'animal com una propietat doncs no és el mateix que un membre més de la família, no?
La veritat és que avui en dia és una mica estressant, sí, això de que tot ha de ser políticament correcte, no? I sí, a vegades sense voler dius amos i resulta que no, que hi ha gent que s'ofèn, has de dir tutor o dog parent o... Bueno, a vegades...
Més que res perquè la forma al final condiciona el fons. Vull dir que són, és més fàcil dir amo i això... Però penso que val la pena fer l'esforç perquè al final estem donant-li una profunditat i un, al tema...
Et puc fer una pregunta, sí, Rosa? I això és el terme mascota, que no dic que m'encanti, però quina pega li trobes tu? De...
Clar, una mascota, com el que dèiem, no? Animal de companyia. O d'això, bueno, més que res que d'alguna manera l'objectualitza per d'alguna manera, no? Que no és clar, jo, bueno, la meva visió de com s'ha de mirar els animals i la natura, que penso que és realment espectacular, vull dir, sempre tenim coses de aprendre de lo que dèiem, de la diferència, no? D'això. I hem de distingir el que és això, no? L'egoisme nostre com a humans, de tenir un animal, però sempre l'hem de mirar des del respecte de les seves necessitats, sempre que i quan sapiguem respectar les seves necessitats com a espècie, no? Que no el tinguem només perquè estiguis allí, sinó perquè, bueno, perquè vull que siguis un company de vida meu, per dir d'alguna manera. No, no sé si m'he explicat.
I tu consideres que no tens una mascota?
Eh?
Consideres que no tens una mascota de... Oh, bueno, perdona, eh?
Clar, és un... El que dèiem, és un membre de la família, és un... això, no? Un ésser amb el que comparteixo la meva vida i això, no? Que intento... pues fer que l'entorn sigui adequat perquè pugui canalitzar les seves necessitats i fer una vida junts, que al final és del que estem parlant.
No era no saber la terminologia, saps?
Sí, però, o sigui, mascota, jo ho veig, perdó, que a vegades el terme és el de menys, la cosa és que estiguem, vull dir, bueno, no és que sigui això, però bueno, que a vegades és un detall que, bueno, que ajuda d'alguna manera a anar més al fons, no? A no potenciar tant aquesta objectualització dels animals, bàsicament.
Ara sentirem les declaracions de l'actriu Aixa Vilagran, una entrevista que li feien fa tot just, ahir crec que es va publicar, i bé, està acompanyada d'un membre de la seva família.
Esto es el pack perri-humano.
¿Por qué llevas a Kika a todas partes?
A ver, tenemos una relación muy intensa porque mi perra es bastante terapéutica, como mi hija. O sea, tenemos una relación muy intensa.
Claríssim. Ella, quan diu un membre de la família, és com mi hija. Hi ha molta gent que pensa que hem perdut una mica el cap perquè és un membre animal de la família, però, claro, tu hija...
És que aquest és el truco psicològic que fa... Que té el gos, que diguéssim que això, o sigui, que fa que psicològicament tu a nivell emocional el tractis com un mes de família, per tant, si tu et pots permetre determinats luxes, també li dones al gos, i llavors passen aquestes coses que, ostres, fan certa angúnia, i et puc assegurar, i això ho diuen estudis, que la mort d'una mascota del teu gos... hi ha molta gent que ho viu molt pitjor que la mort d'un familiar més proper. Ara no et puc dir exactament quin estudi era, però això jo ho he llegit, sí.
Estem posant el focus tota l'estona en els humans, anem a posar el focus ara en els animals.
Tener un humano es una responsabilidad. No es una decisión que puedas tomar así, a la ligera. Hombre, son tan monos que los ves y enseguida quieres tener uno. Pero luego hay que ocuparse de ellos y eso, ¿qué quieres que te diga? Pues es muy sacrificado. Tienes que esperar cada día que vuelvan a casa, y poner tu mejor cara para animarles, porque yo no sé qué les hacen ahí fuera, pero vuelven fatal. Hay que despertarles por la mañana, cuidar de sus crías, aguantar sus rollos y, sobre todo, sacarles a pasear, que últimamente a los humanos...
Si no l'heu vist, busqueu-lo. És un anunci, de fa gairebé un any, de l'FNAC, quan va llançar la campanya per anunciar que els animals podien entrar a les botigues FNAC que t'acompanyen mentre busques el llibre que vols. Tampoc deu ser fàcil ser gos, no?
Absolutament, perquè a vegades ja donem per fet que hi ha coses que les tenen que fer de sèrie i de vegades, el que deia, no ens donem compte i els estem ficant en un entorn absolutament hostil i pretenem que a sobre... l'exigència és increïble. Per això parlava jo més de... el que comentàvem abans, i tampoc podem cometre l'error d'humanitzar-los, perquè això, vull dir, hem de mirar, de cobrir les seves necessitats, però sempre des de el que necessita com a espècie.
Animal.
Exacte. No que s'adapti per defecte al que necessitem nosaltres. Vale? I el que em venia a referir abans anava en aquest sentit, perquè humanitzar també, com deia abans l'Oriol, vull dir, gent que els disfressa, que també dius, cal, no...
Estem parlant sobretot del gos, però hi ha un altre, diguem, abans d'entrar a la següent gran estrella.
D'acord. No, afortunadament, avui en dia, doncs, és una preocupació creixent el benestar del gos, eh? A diferència d'abans, com comentaves, no?, sobretot a l'àmbit rural, que era, i antigament era vist com una eina, eh? I aleshores hi havia molts cecs emocionals, no?, que et deixaven allà estacat i es passava tota la vida estacat, eh? Aleshores... El benestar del gos el podem avaluar, per no extendre'm massa, seré breu, amb tres grans àrees. L'àrea de la salut i la nutrició, i aquí potser també podríem incloure la genètica a l'individu. Hi ha certs gossos que estan al límit del que és biològicament possible i ja per la seva morfologia, com podria ser el bulldog, ja estan sentenciats a una vida malaltissa. En segon lloc, tindríem els estats afectius, que seria doncs, això, els estats emocionals, la salut... que no pateixi set, que no pateixi gana, que no et pateixi emocions negatives, com la por, etcètera, etcètera. Uh-huh. I la tercera àrea seria el viure conforme al comportament normal de l'espècie. Que això, en una espècie domèstica com el gos, és una mica complicat d'establir, perquè és molt fàcil establir quin és el comportament normal d'un linx, perquè no és un animal domèstic, amb el del gos és una mica més complexa. Però, també...
Ara m'ha vingut al cap en Pancho, aquell que posava rentadores, tant duia la loteria, la primitiva... Bé, doncs deia, anem a l'altra gran estrella de moltes cases, els gats.
Olvidad todo lo que creéis saber sobre gatos. Una nueva generación de científicos desafía las ideas preconcebidas.
Se estudia más a los perros que a los gatos, pero estamos presenciando un auge de la ciencia gatuna.
Això és un documental de Netflix, En la mente del gato. Els gats, com deien, són els grans protagonistes. Abans jo parlava de tants percents de la gent que té animals a casa. El 89% de les llars espanyoles amb animals tenen gossos, el 38% tenen gats, el 16% ocells, 9% animals aquàtics, 8% rosegadors i 6% rèptils.
Això de gent que té animals,
Que té animals.
D'acord,
sí, no que el 89% sinó de la gent que té animals a casa, doncs la gran majoria són els gossos, però al darrere, lluny, però al darrere són els gats, que sembla que dona un perfil de gent diferent, tot i que hi ha gent que et diu, és que jo tinc un gat que és molt gos.
Aquí hi ha més gossos que gats a l'estat espanyol. A Estats Units és al revés. A Estats Units hi ha una població de 94 milions de gats i 78 de gossos.
És que si no estàs a les grans ciutats no tens voreres per passejar, com tu fas, no? És el primer que em ve al cap.
I també s'ha vist la diferència perfil entre amos, en perdó, de la Rosa.
Tranqui.
Ho faig per
sí, sí.
Per qüestió de... Entre gent que viu amb gossos i gent que viu amb gats, i s'ha vist que un dels trets, una de les diferències, és que la gent que té gossos és una mica més extrovertida.
I és arriscat fer conviure diferents espècies dins d'una mateixa casa? Això s'hauria de pensar molt abans?
Endavant, Rosa.
Jo penso, jo, la moltíssima gent que conec que conviu amb gats i gossos, vull dir que en principi no veig...
Aquí l'ideal seria, per anar sobre segur, és que quan el cadell arriba ja hi sigui el gat, i que el cadell, si és un cadell, es criï amb el gat per evitar problemes de depredació i anar sobre segurs.
I a l'inversa podríem tenir un gos i que arribi...
Si és adult es pot fer, però ja has d'estar més al cas.
I tenir un gos i que arribi el gat cadell...
Seria preferible a l'inversa. No és impossible. En fet, jo he treballat amb coses... integrar un conill amb un gos que se'l volia menjar i vam aconseguir patir
sí,
una mica, però...
Sí, jo me'n recordo una bretona que convivia amb dos fures. O sigui que era... a més, que tenien una madriguera allí que semblava PortAventura muntada dins de la casa i van acabar menjant el mateix bol. Vull dir que...
De la teoria a la pràctica.
Avui, en aquest pas de la teoria a la pràctica, ara que ja sabem gairebé tot el que comporta tenir un animal a casa, tant pel que fa als beneficis com a les responsabilitats, volem conèixer un projecte que trasllada l'animal, el gos, en aquest cas, de l'entorn que sempre imaginem, que és el familiar, a l'escolar. I per això saludem a en Daniel Cierto i Julià, que és mestre d'Educació Primària i coordinador de Pastoral i Cultura Ecològica del Col·legi Sant Bonaventura Franciscans de Vilanova i la Geltrú. Molt bon dia, Daniel.
Hola, molt bon dia.
A veure, explica'ns com des de l'escola ja col·laboràveu amb ADAP, que és una protectora de gossos i gats abandonats sense recursos públics, això a l'Alt Penedès.
Sí, ja la nostra escola és una escola del Garraf, però tenim vincles, tenim molta proximitat amb el Penedès. I nosaltres des de fa molts anys que col·laborem amb aquesta associació, perquè entorn de la festivitat de Sant Antoni Abat, el 17 de gener, que és patró de Vilanova i també és patró dels animals domèstics, doncs vam pensar en fer una campanya, com altres campanyes es fan també de recollida d'aliments, al Nadal i altres campanyes, doncs per Nadal, per Sant Antoni, vam voler fer aquesta campanya. I bé, després d'un o dos anys, el tercer any, em sembla, no, el segon any, el 2020, doncs vam començar a fer un vídeo per tocar una mica la sensibilitat de les famílies i això, doncs, amb la meva gossa. La meva gossa era una gossa abandonada, que vam trobar en un contenidor quan tenia 3 setmanes. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, la vaig portar al col·le, vam fer un vídeo molt així, intentant tocar la fibra i això, explicant la història de la meva gossa. I, clar, mentre estava fent el vídeo doncs tenia classe, i jo vaig importar la gossa, l'Anel, diu Nel, a la classe. I allà, sorprès de mi, doncs clar, era molt fort, que hi hagués un gos a la classe, però ella va tenir com una olor especial per algun alumne amb TEA, en aquell cas.
Uh-huh.
I clar, veient aquesta peculiaritat de la gossa, van dir, intentem-ho, a veure que si podem treballar amb algun alumne, clar, previ consentiment de les famílies, està clar.
Clar, això et volia preguntar, perquè quina va ser la resposta, no només de les famílies, sinó també dels companys de claustre, quan tu els vas proposar fer intervencions amb l'Anel, amb l'alumnat o amb una part de l'alumnat?
Home, superpositiva, Realment superpositiva. Les famílies, clar, havia de ser una prova pilot. Jo tampoc tenia ni la formació, ni sabia com actuaria l'Anel, no?, en aquests casos, era una prova pilot, diguéssim, en aquest cas. I sí, vam començar a fer 2 o 3 sessions amb un alumne, en aquell cas era de primer, llavors era de primer de primària, i va funcionar, va funcionar. Va durar 4 sessions, perquè això va ser el febrer del 2020 i el març del 2020 vam tingué de tancar per culpa de la pandèmia.
La pandèmia, clar. Però què passa quan l'Anel s'assuma al treball que tu fas amb l'alumnat amb TEA o els que tenen comportaments disruptius a l'aula?
Ella, directament dins l'aula no hi som mai. No treballo amb l'Anel dins l'aula. Tenim una escola que tenim la sort que és molt gran i el que fem és treball a l'exterior, sobretot de contacte amb la natura, no? L'Anel depèn de cada alumne. En aquest cas, enguany hi ha 10 alumnes que utilitzen, diguéssim, el servei de l'Anel, i en cada un es comporta diferent. Sap que aquell, no ho sé, és instint animal, podríem dir, no? És aquell nen que sap que és disruptiu, doncs, doncs actua d'una manera. Fins i tot la Nel és una gossa que sempre ha sigut molt nerviosa quan ve a l'escola i va, depèn de quin nen, que hi ha nens grans que són més disruptius o nens més petits, on es calma, es deixa caronar. És una sorpresa, no?, de veure com actua diferent amb cada alumne.
Per tant, la Nel, per ella, també és un regal.
Sí, home, fa molta gràcia. Bueno, quan surto de casa, jo visc a 20 quilòmetres, 25 quilòmetres de l'escola, i dic, Nel, anem cap al col·le.
Li canvia la cara.
Li canvia la cara els crits dels... Bueno, va directament cap al cotxe, esperar-se el maleter per poder pujar, és molt divertit, de veritat. I a més, per ella és un premi, arribar aquí, fa el seu tomb abans de començar la rutina, perquè ja per ella és una rutina. Realment, quan acabo amb un nen de sisè, automàticament ella ja m'estira i ja sap que ha d'anar cap a T4. En aquest cas, hi ha 4 ja. Però sí, és sorprenent, és molt sorprenent. I sobretot el que sorprèn més és la cara dels alumnes, la felicitat, la comunicació. Sobretot el que treballo més amb Manel és la comunicació verbal dels alumnes, perquè hi ha molts nens amb TEA que tenen aquesta carència, o nens amb TEL, o hi ha altres nens que no tenen diagnòstic, però que sabem que tenen alguna dificultat de verbalitzar la comunicació.
Bé, Daniel Cierto, de membre de l'escola Sant Bonaventura, Vilanova i la Geltrú. Volies preguntar-li alguna cosa, Oriol? Ah, no, em semblava que t'apropaves. Moltes gràcies per compartir aquesta història tan bonica i saludar l'Anel de part nostra.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Pel programa.
Gràcies. Ara feia referència en Daniel al confinament, i és que després del confinament estricte de la pandèmia va haver un augment considerable de nous animals a les famílies. A Europa hi ha uns 90 milions de famílies que tenen un animal de companyia, un animal de família, 5 milions més que el 2019, l'any previ a la pandèmia. A Barcelona, els 10 primers mesos de 2021 es varen enregistrar 10.688 animals nous, que sumats als que ja hi havia, suposava que a Barcelona n'hi havia 170.505 exemplars censats, segons el registre del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Llavors hi havia 171.863 criatures humanes censades dels 0 als 12 anys. Per tant, estan allà, eh? Possiblement ara ja 2023 hi ha més animals censats que no pas humans de 0 als 12 anys. Creieu que això és sostenible? Ja sabem que tots no són gossos, que tots no surten al carrer.
A veure, és una realitat i que no només està passant aquí, també està passant a la resta d'Europa i a molts països occidentals.
Sí, però vull dir que...
Que
més enllà que passi, que no és un bolet que tenim només aquí a la capital catalana, sinó que passa en general, espais, perquè necessiten espais per córrer, per estar, per socialitzar, però també fan falta parcs, no sé, si potser depèn, no?, si vius en un entorn com el del Daniel, que tens molta natura,
clar,
i molt verd, no tens problemes.
Clar, clar.
Jo puc matitzar una mica l'experiència del Daniel. La meva mare, a veure, és que el felicito per la iniciativa, que està molt bé la idea. El que trobo que hauria de ser, afortunadament ara ja hi ha tècnics de teràpies assistides amb cant. Aleshores, diguéssim que aquest rol del gos com a facilitador, que sobretot el més important del gos és que fa que hi hagi més adherència al projecte. Nens que tenen problemes, no sé, el SAF, per exemple, el síndrome de mare alcohòlica o així, quan se'ls presenta un projecte i fas un altre, el mateix projecte, han de venir un número determinat de sessions, però en aquest cas hi ha gos, fa que l'assistència sigui més gran, per tenir més adherència, i això ja comporta directament un benefici. Jo, això, seria partidari de no fer-ho d'una forma improvisada i una mica, o sigui, anar buscant la professionalització, d'acord? De fet, jo tinc la sort d'això, donar classes d'etologia a gent que es dedica a aquesta feina. Perdona que l'incís.
No. Amb això coincideixo amb l'Oriol, vull dir, jo de fet soc tècnica en intervencions assistides, tot i que no m'hi dedico, i és important perquè, clar, un tècnic sempre està amb suport d'un professional, en aquest cas seria l'educador, però sempre hi ha normalment una persona que s'ocupa del gos i una persona que s'ocupa de la teràpia. O sigui, i en el que deies tu, de facilitador, per exemple, amb una fisioteràpia no és el mateix si a un avi li fas fer així, aixecar el braç 50 vegades, que si el fas raspallar el gos que està fent el mateix exercici, i estàs afegint un component emocional. Tot i això, doncs, això no, que vull dir que sempre és important, sempre quan es preservi el benestar de l'animal, que també això és una cosa que el tècnic també ho valora, no, de no forçar que aquell animal treballi més de la compte. Això és que fan bé, també.
I respecte al que deies anterior, que et detallat...
Si era sostenible...
Bueno, que falten espais per gossos és una obvietat. De fet, sí, sí. Si no m'equivoco, encara l'Ajuntament té pendent aprovar el Pla d'Usos Compartits, que és
exactament.
El 2014. Sí. És que crec que hi ha al voltant d'unes 400 àrees d'esbarjo per gossos del tot insuficient, del tot insuficient.
Inoperatives i que generen dinàmiques per gossos. Vull dir, hi ha molts gossos, jo que estic quasi tots els dies a àrees de gossos, hi ha gossos que entren a l'àrea i surten més estressats del que han arribat. Crec aleshores, que... clar, espais adequats i el que dèiem, que donin l'oportunitat al gos de fer de gos.
Fa pinta que en tornarem a parlar, ho hem de deixar aquí, d'aquests animals de família. Oriol Ribas i Rosa Seguís, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
I com sempre, acabem amb música. La cançó d'avui, que serà un tastet petitó, serà Sometimes I Don't Mind, de Suicide Machines, on el protagonista és un Boston Terrier. Nosaltres ens acomiadem, hem estat en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Bon cap de setmana i fins dissabte a les 9, Escola de Família. Something with